19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas 964-520355.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, divendres 23 d'octubre, 22 graus de temperatura i són les 12 i 3 minuts. Molt bon dia, Víctor Rubio.
Molt bon dia, Susana.
Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Este matí el president Ximo Puig, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ens deia que confia en aplicar el confinament nocturno a partir de la setmana pròxima. Per a, diu, poder celebrar uns bons Nadal, és a dir, este confinament del que parlàvem ahir, que despedíem el programa ahir anunciant que sí que se faria este confinament, recordes, Maria, ahir quan ho
sí,
comentàvem
correcte.
Això?
Uh-huh.
Pues estem avui a l'espera de veure exactament quan seria, perquè al no posar-se d'acord ahir en el Consell Interterritorial entre les distintes comunitats que formen el territori d'Espanya, Ximo Puig ha decidit fer-lo ell i està preparant la documentació legal al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per estar dins d'un marc legal i poder demanar aquest confinament i aquest toque de queda entre les 12 de la nit i les 6 del matí. Bueno, pues estàvem esperant a veure exactament quan s'aplicaria. Hmm. Este matí, declaracions de Ximo Puig en Ràdio Nacional d'Espanya dia que possiblement siga la setmana que ve, és a dir, l'abogacia de la Generalitat està treballant en això, però sí que necessita aquest marc legal. Dit això, que és com vam acabar a nit.
Val? A nit?
A nit vam acabar.
A nit vam acabar.
Perquè, després entrem en tu, Víctor, a nit, Maria, vam acabar, perquè tu i jo vam estar treballant hasta ben entrar a la nit, perquè no mos dien exactament quan tindríem aquest confinament. Però jo sé que Víctor Rubio a nit va acabar cantant, sentint... ¿El qué?
El Paco Paco.
Van siete niños, Paco Paco, van siete
niños. Qué ve palmetes.
¿Cómo toca
las
palmetes, Víctor?
Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla.
No, te has dejado sense paraules, ¿eh?
¿Cuántos fueron?
5-3.
Con que... Vaya, niño.
Es la primera vuelta en partido profesional que el Villarreal queda 5-3.
Vamos, un estreno. Això va ser les cançons d'Eurovisió que mos vas apuntar.
Bueno, sí, pues mira, podem fer donar-li sort, no? Sempre que xugue podem ficar cançons d'Eurovisió.
El dijous tornem a xugar. Finalment no serà en Azerbaiyán, serà en Turquia.
Pues fija't, nosaltres pensant a veure quan Ximo Puig ens aplica esta restricció, aquest toque de queda, del que no m'agrada dir toque de queda, però finalment s'ha quedat en sa definició de toque de queda, tu estaves, vamos, pletòric, estàveu tots així en esports, que este matí, i jo dic, he entrat i he sentit una energia, una vitalitat així en la peixera, Maria?
Home, és perquè no l'has vist entrar per la porta, Víctor Wynn, no cabia per la porta, eh?
Víctor, explica'mos aquella sensació de nit.
Pues això, a veure, va ser primer 2-0, 2-2, 3-2, 3-3 i després ja va eixir Paco i ja va sentenciar el quart i el cinquè. Dir que a veure, a lo millor no s'esperaven tants gols, però al final l'equip va guanyar i líder de grup de la fase de grups de l'Europa League, i el diumenge pot ser líder de la primera divisió espanyola.
I Javi va acabar cantant el...
El Paquito el Chocolatero va acabar cantant.
Teníem nosaltres el Paco Paco este de baix i Javi va acabar cantant el Paquito el Chocolatero.
T'explique per què he ficat Paco Paco. Resulta que quan he arribat ací a l'Spotify era la cançó que estava ací oberta i m'ha fet molta gràcia. Per això crec que va ser de les últimes cançons que van ficar.
No me digues.
Sí, sí. Vam tancar en això, sí.
És divertit. Tot una conte. Hi ha voltes, Maria, que en funció del que, el que enfoques periodísticament, és a dir, pots dedicar-te a la política, pots dedicar-te a la cultura, pots dedicar-te a l'esport. Hi ha voltes que els esports venen en la moral pen terra i nosaltres estem pletòriques i avui, per exemple, és el vostre dia, no?
De fet, ahir el Villarreal va aparèixer en dos mitjans de comunicació importants de fora d'Espanya. En la Gaceta de l'Esport, que ficava intensa competència per al Villarreal, perquè és un 5-3 que a lo millor la gent s'esperava que no patirem tant, i després en France Football, que ficava el Villarreal arranca, Tottenham i Milan de jefes, i el Napoli sigue de resaca. Li van arrear un poc una garrota al Napoli, perquè va perdre ahir 0-1. És la sorpresa més gran d'ahir de l'Europa League.
Però que vosaltres els turcos vau deixar calvos, no?
Sí, ahir la veritat és que al final se va demostrar qui era l'equip superior. En els canvis crec que se va demostrar que tenia millor banqueta que ells. Lo que sí que a veure si el partit d'allí té públic sí que pot ser un poquet dificultós, però de moment la setmana que ve anem a Turquia, però per a jugar contra el Karabakh.
Jo veia una notícia avui de que no volien que entraren tant d'aforo en els camps, i era concretament, estava buscant-lo, però tu en aquest moment m'has ensenyat una imatge que deuríem de comentar-la, no?
En Croàcia, on jugava la Reial Societat, que jo crec que ningú se creu que ni s'està dient ja que era un 30% d'aforament.
No, no, des de luego jo la imatge que tu m'has donat i m'has dit, Susana, tu creus que n'hi ha un 30% d'aforament? Jo he dit, no, hi ha més del doble de lo que estan...
Clar. Hi ha gent que diu que allò del 30% de la UEFA era un poc una xifra per a no enfadar a ningú, però que si tu un govern permetís molt, sí que se podia augmentar aquest percentatge. Però això, al final, la imatge d'ahir del partit de la Real Societat, a part de que va guanyar, igual que el Granada, el tripleta d'espanyols en l'Europa League, així com en la Champions es va anar tan malament, ahir se va donar molt bé, pues la imatge de la Real Societat és sis, actuar en un estadi pràcticament com si fora la vida normal de fa un any.
Clar, el que sorprèn és que per una banda n'hi has d'entrar de restriccions i per una altra no et donen aquesta importància.
En Croàcia, que m'ho van preguntar ahir, només n'hi ha 1.500 casos al dia.
Fija't que és Bèlgica el que prohibís l'assistència de públic en el deporte professional. És a dir, la notícia que jo he llegit avui ha sigut que és Bèlgica. Bèlgica està prohibint l'assistència, eh?
Sí, la veritat és que... També l'altre dia va ser Polònia, hi ha països en els que hi ha moltes restriccions i hi ha països en els que cada volta país que obriguen més la mà. Dir que així, a Villarreal, si no passa res d'ací a demà, el partit del Villarreal B podran entrar 400 persones.
Veurem si se respectarà i si aforament que tu acabes de dir.
Sí, jo crec que sí que se respectarà. Dir que hi havia que entrar, com a medides així més curioses, 45 minuts abans de que comenci el partit, que hi ha que entrar per la porta del Miralcamp, la de tota la vida, i que hi ha que dur, òbviament, mascareta obligatòria, perquè és una altra cosa que molta gent no acaba d'entendre, que veus uns partits de futbol d'altres països i la gent no porta mascareta. Clar, és que hi ha molts països d'Europa en els que a l'aire lliure no és obligat dur mascareta, cosa que així sí.
Así lo que tenim el tema calentet és del bou embolat del cap de setmana. Està rodant per les xarxes un document que demana, en este cas és que me l'han passat i el demana Naturalis, que recordem que nosaltres vam tindre així en directe a Aida, la presidenta de Naturalis, que ha passat un document, la presidenta de Anima Naturalis, que ha passat un document per a que la gent de la província de Castelló signi este document, per a que no se puguen fer els bous embolats este dissabte en la plaça de bous d'ací de Villarreal. En este cas, lo que diu ella és perquè lo que ens pot portar és un problema de de pandèmia, un problema, ella se'n va al problema sanitari. Ja no diu que evitem el maltractament animal, però que en este cas lo que ella vol és que se complisca la llei, que és el problema sanitari, perquè claro, quan un bou embolat, quan se fa el bou embolat, la gent s'apropa molt. El que deia Vicent Nogueroles, que era el president de la Federació de Penyes, era que tots portaven mascareta. No sé, però està rodant, aquest document per a signar-lo,
Veurem, veurem el que passa al final.
Sí, así lo que digo es desde el Ayuntamiento de la Conselleria se está permitiendo en Villarreal y posiblemente en otros municipios del territorio se salten las recomendaciones y se arriesgue a que se produzca un nuevo rebrote poniendo en peligro la salud pública. Y digo, ayúdanos a desautorizar los toros envolados de este sábado en Villarreal. Recordem que Aida ens va dir que ella havia enviat una carta a la Generalitat per a que no poguera fer-se este espectacle. Però Generalitat dona els permisos, és l'empresa que deu de complir les, la normativa, no? Perquè dins de la plaça el que deu de complir la normativa és l'empresa. Bueno, veurem què passa. Maria, tenim notícies, pues a banda,
sí,
de tot això.
Seguim amb les notícies, no? Tu ja has donat com les dos fortes, diguem, tant a nivell autonòmic com a nivell local, no? Parlarem d'unes altres, com sempre, pues comencem amb les dades de Covid a la província. La Conselleria de Sanitat ha notificat 85 nous contagis de Covid a la província en les últimes 24 hores. A més, s'ha registrat 6 nous brots, un d'ells a Benicàssim amb 3 positius, un altre a Vinaròs que afecta a 6 persones i 4 brots a Castelló amb 9, 4, 3 i 7 casos positius respectivament. Tots els brots de la província registrats aquests dijous tenen el seu origen en l'àmbit social, excepte el que afecta a 7 persones a la capital de la Plana que té origen laboral. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 5.621 casos de Covid a Castelló. Segons les dades de la Conselleria, no s'ha produït cap defunció, afortunadament, en l'última jornada, pel que la xifra total de defuncions es manté en 256 persones. Quant a la situació hospitalària, ha augmentat el nombre de pacients ingressats per Covid i actualment són 70 les persones hospitalitzades, de les quals 10 estan a la UCI.
Bueno, per això que parlarem de lo de l'estat de el toque de queda, no? Uf, perquè és que me costa molt dir el toque de queda. Bueno, el toque de queda. Cal dir que el Partit Popular no apoyarà lo que és l'estat d'alarma, És dir, en l'última declaració Cuca Gamarra diu que el Partit Popular no va a recolzar-lo. Sin embargo, si us recolza Arrimadas, que diu que basta ja, queremos que el gobierno tome el control, i he llamado esta mañana a Pedro Sánchez para pedirle que tome el control ya, que decrete si es necesario el estado de alarma para tomar medidas contundentes y evitar un confinamiento como en marzo. Tiene en Ciudadanos 10 escaños leales a España para aprobar las prórrogas que sean necesarias. El PP se nega i Inés Arrimadas li diu que té els seus 10 escaños leials a Espanya.
M'agradaria veure com afecta això a les relacions Ciutadans-Partit Popular en la Comunitat de Madrid, no? Perquè sí que des de... Últimament sí que s'han vist com Aguado sí que apostava per una altra línia que la seva presidenta Díaz Ayuso, no? I pareix que esto és una decisió final, no?
Sí, però complicadetes les tenen des que ahir el Partit Popular va votar que no a la moció de censura del president de Vox i els va recordar que ell... Els va recordar que governen en altres comunitats en ells... però que no passaria res, que tant en Múrcia, en Madrid com en Andalusia no passaria res, seguirien avalant que ells governaren i ells estan ahí per a recolzar, però en Andalusia ja van dir que a veure si aproven els pressupostos, és dir, cuidado que estamos aquí, o sea, que lo de hui de Ciudadanos a nivell nacional que recolze a Pedro Sánchez, no sé jo també, tot això anirà sumant-se.
Tornem una altra volta a la notícia, a la província de Castelló, no?, per parlar de que la Guàrdia Civil d'Onda ha detingut a un home va detindre a un home el passat 21 d'octubre com a suposat autor d'un delicte d'estafa. El modus operandi de la qual es va basar en la confiança i afinitat amb la víctima per a mitjançant engany sol·licitar-li els diners. Els fets es van desenvolupar quan el perjudicat va rebre diversos missatges del seu suposat millor amic que li va sol·licitar més de 600 euros per a necessitat enfront a uns pagaments mèdics d'un familiar malalt. Diversos dies després de realitzar aquest ingrés, va tractar de contactar amb el seu amic per interessar-se per la salut del familiar i va anar en aquest moment que tots dos es van adonar que una persona s'havia servit d'una suposada amistat per a suplantar al seu amic i perpetrar l'engany. La Guàrdia Civil va poder finalment esbrinar l'autoria del fet i es tracta d'un home de 35 anys d'Onda que va ser detès com a suposat autor d'aquest delicte d'estafa.
Pues com me alegren de que aquestes persones sí. caiguen i que no tornen a estafar a ningú.
És que no sé com es poden...
I que estiguen assenyalades per tot el món, perquè a més si és un veí, si és una persona que viu en Onda, al final ja, vamos, o no podrà fer ninguna altra estafa en la localitat.
Sí, i ara ja sí que ens venim hacia Vila-real per donar tres notícies. La primera d'elles és que el grup municipal de l'Ajuntament de Vila... Els grups municipals de l'Ajuntament de Vila-real han consensuat una declaració institucional per a demanar mesures excepcionals que reforcen la lluita contra la plaga del cotonet, ja que ahir diversos dirigents polítics locals de tots els grups polítics es van reunir amb l'Associació de Llauradors Independent, ALIF, i van acordar aquesta declaració institucional. O sigui, que ens alegrem que en això també vagin de manera conjunta.
Dilluns, que va estar així, Víctor Viciedo va dir que demanaria a l'alcalde que el recolzara i així no ha sigut.
I ara parlem dels pressupostos participatius perquè l'Ajuntament de Vila-real, de la mà del Consell de Participació Ciutadana, ha establit un sistema excepcional per a poder desenvolupar una nova edició dels pressupostos participatius adaptada a les circumstàncies actuals per la pandèmia. Per a fer arribar les propostes s'ha habilitat un correu. Anoteu llapis i boli, no? Uh-huh. És participació@vilareal.es, val? Amb el seu guió corresponent, on es podran enviar els suggeriments fins al 31 d'octubre. El 4 de novembre es reunirà el Consell de Participació Ciutadana per avaluar-les i les iniciatives triades es traslladaran també a la taula del Pacte Local pel Renaixement, en la qual estan representats tots els partits polítics. Si no han escoltat bé el correu electrònic, recordem participació@vilareal.es.
Bueno, en aquestes notícies i en el confinament o futur confinament que tindrem en este estat de toc de queda, en este toque de queda que ens diran, veurem com aniran venint aquestes notícies perquè puguem anar dient-lo als nostres oients. Si a les 2:30 compareixerà també el president del govern per a dir com van les coses, però que de moment Navarra, La Rioja i 52 municipis estan baix confinament perimetral, lo que afecta a 7,6 milions de persones. Cuidao, perquè el que no prenga mesures acabarà confinat de forma perimetral, que és el que no voldríem aplegar, perquè clar, la província de Castelló, la Comunitat Valenciana, fa molta exportació i no voldríem que ens tancaren els ports i les comunicacions per a poder exportar. Siguem prudents, comencem per este confinament que mos diuen de on últimament s'estem contagiant, que és en l'oci nocturn, i per lo qual el president de la Generalitat demana este confinament de 12 de la nit a 6 del matí i veiem què va passant. Una estoneta de publicitat i enseguida el nostre primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan, Morrut, Farga, Borriolenca i Serrana d'Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964 52См 1548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea.
I ara està nosaltres Sabina Escrig, bon dia.
Molt bon dia, Susana, moltíssimes gràcies com sempre per convidar-me i estar així amb vosaltres.
Sabina Escrig és membre del Comitè Nacional del PSPB, portaveu del grup parlamentari socialista i diputada autonòmica en les Corts Valencianes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Este matí ens han despatxat prou titulars i titulars com per exemple el del Confidencial, que deia que la divisió entre comunitats i les dubtes jurídiques retrasen el toque de queda, però que el president valencià Ximo Puig no s'espera al consenso i porta al Tribunal Superior de Justícia Valencià la limitació nocturna.
Efectivament, jo crec que és un acte més de responsabilitat del nostre president de la Generalitat, Ximo Puig, perquè pensa en les persones i també pensa en la salut de les persones i també en la economia, perquè ha dit que aquest toque de queda seria fins al 9 de desembre per a poder arribar a les festes nadalenques pues en menys contagis, en més gent ingressada i que per això per a que no perjudique pues a l'economia durant el mes de desembre. Però sempre primer la salut, ho té claríssim el president. Jo crec que és una acció més de valentia del nostre president, perquè pensa en els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, afrontar-nos a esta pandèmia econòmica, social i sobretot sanitària, pues amb mesures de com aquesta mesura de toque de queda des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí del dia següent, pues per a frenar la curva. Nosaltres som la comunitat autònoma en menys contagis, són en els que menys contagis tenim en aquests moments. Hem fet molt bé les coses, ha fet molt bé el govern valencià, Ximo Puig, el nostre president, i el Consell de la Generalitat Valenciana, el Consell de Ximo Puig, el Botànic, ha fet molt bé la seva feina, però sobretot hem de donar també l'enhorabona i les gràcies a cada ciutadà i ciutadana que ha complit amb les normes, que es posa la mascareta, que guarda la distància i que complís totes aquelles normes per a que la curva no vagi cap amunt i que vagi cap avall i que siguem ara la comunitat que menys contagis tinguem. Però no obstant això, el que no podem fer és anar en un pas enrere, sinó tot el contrari. Si estem veient de que aquesta pandèmia continua i que la curva pot anar al contrari, el que tenim que fer és posar mesures per a que això no passi. Tenim que tindre responsabilitat totes i tots nosaltres, responsabilitat individual, responsabilitat col·lectiva i generositat individual i generositat col·lectiva. El que tenim que fer és pensar en els demés i pensar en nosaltres. Si ens cuidem nosaltres, cuidem els demés. I ja no sols cuidar, sinó que cuidem la salut de les persones, cuidem la economia també del nostre país, que també és important, però sempre la salut per davant de l'economia i si arribem a un equilibri, millor.
En este cas, Ani, després del Consell Interterritorial que va llaure, Ximo escrivia, el president de la Generalitat escrivia un tuit per a que conscienciara la gent, perquè clar, la gent que ja tenim una edat ho vam rebre com algo de prevenció i de tindre senderi, però per a la gent més jove es feia una reflexió, dia que som la segona comunitat amb menys incidència de virus, però no estem bé. I no fer res no és una opció. Per això, davant de la falta d'acord estatal, estem ultimant una resolució que restringisca la mobilitat entre les 12 i les 6 del matí. És dir, el que intentava el president és fer-nos entendre que no va esperar-se a aquesta resolució estatal.
Efectivament, el que va fer és fer una consulta a veure de quina forma jurídica podem posar en marxa el toque de queda per a que després no vinga un jutge o un jutjat i el tire enrere. Aleshores, pues, el president està fent el que n'hi ha que fer, no? Primer fer la consulta, però sobretot fer la consulta per al més aviat, el més pront possible, posar en marxa aquesta mesura. Hem de tindre responsabilitat, hem de tindre responsabilitat la gent gran, hem de tindre la responsabilitat la gent jove, i els xiquets i xiquetes ja sabem que són molt responsables. Jo ho vaig dir l'altre dia, que n'hi havia que donar-los sempre l'enhorabona, van ser molt responsables durant el confinament i estan sent molt responsables en el cole. Jo crec que a voltes tenim que aprendre dels xiquets i les xiquetes, perquè estan fent-lo molt bé, però la responsabilitat de cada un de nosaltres, segons la nostra responsabilitat, pot ser una conseqüència per als demés, perquè si nosaltres ens cuidem, estem cuidant els demés. Si nosaltres complim les normes, fem que els altres també les complisquem, almenys intentem, perquè sempre això de la de quan fas tu algo bé, pues si se contagia i se ve, pues millor, no? Per això tenim que ser tan responsables en nosaltres mateixes, per a ser responsables amb els demés i per a que aconseguim que la curva vagi cap avall en vez d'anar cap amunt.
En aquest cas, el que se detectava era que aquests excessos se feien a unes hores i un determinat sector de població. Per això cal ja imposar i se toque de queda, però clar, se té que fer un text ben, molt ben redactat per a que tinga un aval jurídic, perquè és molt fàcil fer este toque de queda si és el govern el que t'avala en un estat d'alarma, és molt fàcil, però si no, avui tindran molta feina per a que este aval jurídic no molt tomben.
Efectivament, que és el que està fent el nostre president, un president responsable, responsable amb la salut de totes i tots els valencians i valencianes, i aleshores vol la fórmula jurídica necessària, la que siga, per a que després no mos ho tomen. És de veres que si fora un acord unànim, que ahir haguera hagut un acord unànim entre totes les comunitats autònomes, pues avui no estaríem aixina, perquè des del govern haguera pres la decisió, però bueno, com han hagut comunitats autònomes que no volien aquesta mesura, pues el president, el nostre president de la Generalitat, pues vol que continuem mantenint aquesta curva el més plana possible, que no pugen les hospitalitzacions, que no pugen, per desgràcia, el número de persones que ens deixen, i aleshores és hora de la responsabilitat. Si ara esta mesura, la del toque de queda, el que fem és evitar, pues, si que la gent a altes hores de la nit s'enjunta i que puga, pues, expandir el virus, si n'hi ha contagis, i que n'hi hagi més contagis, pues ha de ser ixa la fórmula i la mesura.
Anit Barallava, quan diu que pren esta decisió, ens trasllada uns datos que ens van inquietar, i a pesar de que, com diem, la Comunitat Valenciana està bé, diu que en el mes d'octubre havien augmentat un 45% la incidència i un 97% les hospitalitats i un 65% d'ingressos intensius. És dir, ojo, que allò de viene el lobo, no. És que ens podrem trobar en un problema gros.
Clar, per això, abans del problema n'hi ha que posar, és allò de més vale prevenir que curar, no? N'hi ha que posar les mesures necessàries per a evitar de que vinga el llop i per a evitar que augmenten massa els ingressos hospitalaris o que augmenten moltíssims els ingressos dintre de les UCIs.
I ens venia els que estan en este moment és de l'oci nocturno descontrolat, que es podem trobar, clar, el nostre voltant, l'habitual, diem, bueno, està bé, és dir, si és des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí i no afecta la gent que va a treballar, em sembla que és una medida molt correcta.
Clar que sí.
Perquè s'ha detectat que el foc ens ve d'eixe oci nocturn descontrolat.
Clar.
I ha sigut capaç de dir-ho.
Clar, és que jo pense que n'hi ha que dir la veritat, no? I n'hi ha que afrontar lo que ens trobem cada dia. Jo crec que ese oci nocturn descontrolat, pues, poden ser, pues, festes que s'organitzarà gent perquè sí, sortides o els famosos botellons, no? Que estan ahí. Jo crec que n'hi ha que ser responsable. Jo des d'ací vull fer una crida a la gent més jove. Hem sigut els jovens, ens ha agradat molt i ser, però quan és el moment de ser responsables, la maduresa d'aquesta joventut se té que demostrar.
En aquest cas, algo que també ens feia reflexionar és que se vol evitar unes futures medides més dures i restrictives perquè aplega la Navidad.
Clar,
i els Nadals
abans.
És un motor econòmic important.
Importantíssim.
I també ens deia que fugirem de l'alarmisme però que no de la irresponsabilitat.
Efectivament. És que jo crec que és el que n'hi ha que fer. No que n'hi ha que fer una crida a l'alarma, sinó que n'hi ha que fer una crida a la responsabilitat, ho he dit abans, a la responsabilitat individual i a la responsabilitat col·lectiva, a la generositat individual i a la generositat col·lectiva. És a dir, si me tinc que quedar en casa de les 12 a les 6 del matí, és per el meu bé i és per el bé dels meus pares, dels meus iaios, dels meus veïns, dels meus germans, dels meus tios, de qui siga, dels meus amics.
Clar, el que passa és que si s'havia posat una mesura a nivell nacional que hi ha hagut comunitats que s'han negat, ho haurem fet tots al mateix moment i no tindríem
seria
problemes.
Millor.
Perquè, clar, seguim altra vegada pensant que és una bona mesura. Jo no crec que al final ningú s'oposa a aquesta mesura, perquè aquesta por existeix i no volen que hi hagi ningú buit legal, però vostès imaginen que algú se posa a aquesta mesura?
Jo espero que no. Jo crec que la responsabilitat dels polítics i dels governants se demostra en moments com aquests, no? Són moments de remar tots junts, d'anar sempre pel mateix camí, d'anar junts, ficant la màquina en marxa cap avant i no cap arrere. Jo crec que és una mesura responsable i jo crec que és una acció de responsabilitat el que tenen que fer tots els governants de les diferents comunitats autònomes. Tenim que pensar en la salut de la gent.
Tenim
que pensar en els hospitals, tenim que pensar en els metges, enfermeres, treballadors sanitaris que van estar en un estrès enorme durant el confinament i la pandèmia, i el que no podem fer és continuar en aquest estrès per irresponsabilitat nostra.
Recorda la setmana passada, no va poder vindre la setmana passada, l'anterior, no. Quan parlàvem de les mesures que havia adoptat el govern d'Espanya en quant a la Comunitat de Madrid. Pues ara resulta que la Comunitat de Madrid, que si li acaben aquestes mesures este dissabte, està preparant un toque de queda.
És que jo crec que lo de Madrid...
Nocturno.
És que jo crec que la senyora Ayuso i el senyor Aguado tindrien que fer una reflexió molt profunda de com estan portant la Comunitat de Madrid, la comunitat de les més afectades d'Espanya, de que si el govern d'Espanya va tindre que prendre esta decisió era perquè ells no eren capaços de prendre la decisió quan era per a bé dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat de Madrid, perquè el govern de la Comunitat de Madrid no estava fent res. L'únic que s'ha dedicat és a fer oposició al govern central.
Sí, però este matí el titular que hi ha de més concretament en La Vanguardia era que davant de l'emergència sanitària Madrid preparava un toque de queda nocturno a partir del sábado. És dir, d'alguna manera estan sumant-se a la cordura...
És que si no serà una irresponsabilitat. Ha sigut una irresponsabilitat durant molt de temps, durant la pandèmia, durant el confinament i durant aquests últims mesos. Ha sigut una irresponsabilitat per el govern de Madrid, de Aguado i de Ayuso, que el que ha comportat és moltíssims contagis i que allò fora un descontrol, i per això qui va tindre que agarrar el mànec de la paella va tindre que ser el govern central, perquè si no s'haguera sigut un desgavell a la Comunitat de Madrid. Jo crec que si ara han reflexionat i han vist que les mesures, que aquestes mesures són millor per a la població madrileña, pues jo crec que, aleluia, i menys mal, i benvinguts a la responsabilitat.
En este cas, Ximo Puig ha agarrat antes el...
Clar que sí. Per mànec. Això la nostra comunitat és de les menys, les que tenen menys contagis a l'estat espanyol. Per la responsabilitat del govern, del Consell, del Botànic, i també per la responsabilitat de cada un dels ciutadans i ciutadanes de complir les normes. Sistema Aixina és per la responsabilitat de les persones, perquè ho han fet bé, i per el govern de la Generalitat, que des del primer moment va començar a treballar en material sanitari, portant material sanitari, posant recursos econòmics i socials per a que ningú se quede darrere.
Encara no sabem exactament quan dient que en 48 hores, només en que tingueren el document, posarien en marxa este toque de queda. Encara no tenim una fecha, no?
No, fins que no tinga assegurat quina ferramenta legal se té que utilitzar per a que ningú ens tire la mesura cap arrere, pues el nostre president no la posarà en marxa fins que no ho tinga clar. Hauria sigut més fàcil que hagués sigut que les comunitats autònomes, tots els presidents de les comunitats autònomes, s'hagueren ficat d'acord ahir per a posar aquesta mesura, però com van haver discrepàncies, pues no s'ha pogut fer àmbit nacional. Aleshores, el nostre president Ximo Puig pues buscarà la ferramenta legal més adient per a que no se ho tomben i no se'n tiren darrere.
Des de nit, l'abogacia de la Generalitat ja estava treballant en el tema i dient que un pla de 48 hores aproximadament.
Estic segura que si tenim molts bons funcionaris i estic segura que ficaran totes les seues ferramentes en marxa i a disposició dels ciutadans i ciutadanes per a que puguem fer pues, si se toque de queda, que ens beneficiarà a totes i a tots.
Sabina,
jo crec que la Generalitat està fent molt, molt bon treball en l'àmbit social i en l'àmbit sanitari i en l'àmbit econòmic, i jo sí que voldria ficar un matís també en l'àmbit econòmic. Som la ciutat que menys atur, així a Vila-real, som la ciutat que menys atur té a tot el País Valencià, i esta setmana hem desdejunat una molt bona notícia en 26 nou avalem experiència per a Vila-real, 240.000 euros de la Generalitat per a l'Ajuntament de Vila-real per a estos nous avalem experiència. I com no, pues, si se conveni que té també l'Ajuntament i la Caixa Rural per a persones amb discapacitat, amb capacitats diferents o diversitat funcional, que també seran 16 nous becats per a l'Ajuntament i se conveni la Caixa Rural. Jo crec que ens hem de felicitar perquè no parem l'economia, perquè anem endavant lluitant contra la pandèmia social, econòmica i sanitària.
Moltes gràcies, Sabina Escrís, diputada autonòmica, per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Susana, i fins l'altra.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Descubre el nuevo Hyundai i20. Con lo último en tecnología SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios preparado para ti. Llévatelo por 60 euros al mes. Financiando con Hyundai Finance a través del Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
I ara en nosaltres està Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Marisa, ahir, estos dos dies de moció de censura, recordem que va el grup de Vox va presentar una moció de censura. Lo que els va dir a vostès, a Unides Podem, és que eren els floreros, les dones florero, i que només ixen a intervenir les dones, a intervindre les dones, quan el macho alfa ho ordena.
Ja ho vas escoltar, jo crec que... Bueno, ho va escoltar tota la ciutadania. Bueno, es van retratar. Aquesta moció de censura, d'alguna manera va fer una fotografia. Jo crec que, bueno, molta gent diu que és inútil, en el sentit que efectivament això no anava a cap puesto, va ser d'alguna manera pues un escaparate, volia Vox pues tindre els seus minuts de glòria, van ser més de 3 hores del discurs.
Però vostè estava allí, estava present, eren la majoria de dones que havien decidit, fa un moment es deia, jo li preguntava a vostè fa un moment antes d'entrar en directe, que de quina manera se decidís, donat aquest estat de sanitari especial que tenim, com se decidís que vagin a la Càmera?
Sí, hi ha un acord de la mesa del Congrés, per el qual els partits polítics, els grups parlamentaris han d'anar la meitat, el 50% dels diputats i diputades. Això no ho complissin tots els partits.
En el cas d'Unides Podem...
I en el cas de nosaltres, des de luego, sempre ho hem complit, i el que hem fet és en aquesta... PP o Ciudadanos no solen fer-ho, van més del que de l'aforo que vam acordar, però, a més, bueno, nosaltres en aquesta ocasió vam voler significar d'alguna manera també esa presència de les dones anant acudint pràcticament eren totes dones i les portaveus que van representar, van donar la veu de Unides Podem van ser quatre dones nostres diputades.
En este cas, Sofía Fernández, lo que deia és que Espanya avança cap a una república feminista i diversa en la que l'odi de Vox no tenia cabuda.
Home, va ser molt cridaner, m'has preguntat abans, disculpa per la el comentari que va fer Abascal. Va donar molta vergonya i a la vegada pues, es van retractar quan ells van dir que les diputades que hi siguin ahir, que, bueno, per fi, diputades electes, representants de la població, en el Parlament Sobirà, ell parlava de que eren aquestes dones que hi siguin, eren diputades florero, va dir aquesta expressió, pues bueno, que parlaven per boca, bueno, en fi, parlaven de lo que els havia dit el macho alfa, i clar, això no pot ser una expressió més desafortunada, més insultant per a representants públics, com és el nostre cas de diputades, i més masclista, i bueno, que representa la seva manera d'entendre la política i de situar-se i de veure a les dones. Va ser realment espectacular. Això va ser una més de les flors que va soltar, no? Però bueno, efectivament, estos dos dies, jo te diria que més enllà de la inutilitat, anem a dir, de la moció, en quant que no podia prosperar, van quedar en evidència algunes coses que podem anar parlant ara en este rate que tenim. I bueno, pues una d'elles és el tipus de dreta i d'ultradreta que tenim en aquest país. Ells es van retratar i també d'alguna manera va quedar molt clar qui crispa i qui fa política en aquest país. Jo crec que és molt important que la ciutadania escolte, si pot seguir, després en diferit, se poden buscar les intervencions i tota la sessió parlamentària. Jo crec que va quedar molt clar que aquello que molta gent diu, ah, és que tots són iguals, és que la política ara tots crispen, tots insulten, hi ha molt de soroll, molta bronca. És molt important que la gent escolte directament, perquè, clar, de vegades els mitjans de comunicació el que trauen són moments de crispació, moment d'insults, moment de... És molt important que escolten la sessió, perquè és un exemple, una de tantes, això passa en totes les sessions del Parlament, qui en bronca, qui en bruta, qui insulta, qui fa soroll, perquè ens trobem que mentre va parlar, per exemple, el senyor Abascal, la intervenció primera va ser de més de 3 hores. Ahí hi havia un silenci absolut i, bueno, ja se pot imaginar la gent les coses que vam haver d'escoltar, mos van dir de tot, bueno, des de criminales, feminazis, bueno, gobierno bolivariano, comunista, totalitarista, no sé quantos, bueno, ens van dir de tot. Allà hi havia un silenci absolut. Però resulta que quan parlaven dels nostres representants d'altres partits polítics, i sobretot quan va parlar el vicepresident del govern, Pablo Iglesias, ahir escrits, els cols a la bancada, eren impressionants. I els insults en veu alta. I això és el que no se pot consentir. Nosaltres diverses vegades ens van dirigir a la presidenta de la Càmera demanant-li que per favor posarà ordre perquè és que hi ha escrits. I bueno, pues esta gent és la que se permetís mentre els representants públics estan parlant en la seu de la sobirania, pues ells se posen a gritar o a callar-te o a fer insults. És la dinàmica. De manera que jo crec que tot el món pot veure això. Tot el món pot veure també qui té propostes en positiu per al país i qui se dedica a repartir carnets de qui és espanyol i qui no és espanyol. Perquè, bueno, pues la ultradreta va parlar molt de patriotisme i va descalificar, d'ahí sobraven la meitat, bueno, va tornar a dir la seva proposta que se va discutir fa poc en el Parlament de il·legalització de partits polítics per comunistes, per separatistes, per independentistes, per... Ells, a ells els sobrem la meitat del país en el seu concepte d'Espanya i, bueno, pues vam veure com hi ha una altra part del Parlament que sí que té propostes de país, que sí que proposa millores. I va quedar molt en evidència també que estos senyors que se diuen tan patriotes, ahí ho van recordar, van dir que no en tot este temps de pandèmia, una situació, en fi, no cal qualificar-la, no? La més crítica que ha viscut el nostre país en molts anys, pues bueno, en este temps de pandèmia Vox s'ha oposat, ha votat que no a pràcticament totes les mesures que des del govern se plantejaven per ajudar a les empreses, per ajudar als treballadors i treballadores, a les famílies, als CERTES, a la provisió de desnonaments, a la provisió de despidos en temps de pandèmia, a les ajudes, a l'ingrés mínim vital, se van abstindre. No van votar que no, com havien promès, en fi, com havien dit ells, perquè es va donar vergonya, perquè ja s'havia generat un estat d'opinió molt favorable a l'ingrés. Però ells realment van dir que no a totes les mesures. És que van votar que no fins i tot als estats d'alarma per protegir la salut de la població.
Quan el senyor Pablo Casado, el líder del Partit Popular, vota que no, vostè en aquest moment què és el que pensa?
Bueno, estàvem ahí esperant perquè no sabia ningú, perquè no s'havien atrevit o tenien les seues cuites internes, no? No havien dit què és el que farien. A nosaltres ens va sorprendre, realment va ser una sessió molt sorprenent la d'ahir, si algú l'ha pogut llegir, el vore a la dreta entre ells, les coses que se dien realment era una cosa molt cridanera. Però realment ahir hi havia un esforç, van vore, en el cas de Casado i en el cas de la senyora Inés Arrimadas, dels representants de Ciudadanos i del PP, de desmarcar-se, de fer ahí distància de Vox, del grup, en este cas de la proponent de la moció, quan resulta parlaven com si no tingueren res que veure en ells, i era molt cridaner, estaven criticant les coses i estaven desmarcant-se d'ells, quan resulta que en Múrcia, en Andalusia o en Madrid estan governant junt a Vox, estan posant en marxa mesures que antisocials.
El vicepresident segon del govern, Pablo Iglesias, sí. Va fer la intervenció este dijous després del duríssim intercanvi d'acusacions entre el PP i Vox, en el debat de la moció de censura i va parlar quasi de forma didàctica. Jo recordo que quan ell va dir, Pablo Iglesias va dir que llega tarde porque tanto los populares como Ciudadanos han dado oxígeno al monstruo y ahora es el monstruo el que les está devorando.
Home, és que Pablo Iglesias, molt encertadament crec, va recordar que en la resta d'Europa no passa això. En la resta dels països democràtics que tenen una tradició democràtica i no han patit pues, este temps, bueno, el franquisme, però sobretot després d'esta transició nostra, on realment s'ha esborrat la memòria democràtica. En la resta dels països l'antifeixisme és un valor i la gent se sent demòcrata quan és antifeixista, perquè però tenen memòria. S'esperava memòria.
Estos durs atacs entre entre Abascal
i Casado? No, ho esperaven perquè realment en el nostre país la dreta és una rara avis en relació a lo que passa en Europa. En Europa, la resta de la dreta, que hi ha claro que n'hi ha partits conservadors, és una dreta més democràtica, més moderada, anem a dir, i que li fan un cordó sanitari a la ultradreta. Ningú pot esperar que la senyora Merkel o Macron o en fi, en Itàlia, ningú li dona oxigen a la ultradreta perquè saben que acaben en la democràcia, són partits antidemocràtics. I en aquest país tenim una dreta que realment és bastant, no sé, anava a dir aberrant, en aquest sentit antidemocràtic, que els dona igual donar oxigen i seguint pautes, i al final estan donant-li bola, donant-li oxigen, aire, a la ultradreta i seguint, secundant, i en les comunitats autònomes on governen de manera conjunta, posant en marxa mesures de les que ells proposen que són botgeries, absolutament.
Sí, en este cas, el que deia que no tingueren por, que no passaria absolutament res, el que deia Santiago Abascal, és que no obstant que ells no els hagueren recolzat des de la moció de censura, en aquestes tres comunitats que governen junts, que no tingueren en por que no passaria res, però a nit en Andalusia ja no volien recolzar Vox els pressupostos.
És que ahí se van dir paraules molt grosses i la gent jo crec que va poder veure Abascal estava molt tocat, va ser una situació absoluta molt tensa, Abascal estava molt tocat i se van dir coses molt grosses per a ser...
Tindrà repercussió la governabilitat en aquestes tres comunitats arrel de lo que hem vist en la moció?
Home, almenys hi haurà un temps de recol·locament i de tensió. És evident que això no tornarà. Jo penso que d'un dia per a l'altre, després del que va passar ahir...
Què mostrava Santiago Abascal de que no n'hi haurien repercussions en aquestes tres comunitats que li deia a Pablo Casado? Vostè pensa que hi ha benevolència que tenia en aquest moment i s'ha fer creure que a ell no li havia sentat mal que no l'hagueren recolzat?
Home, crec que ahir n'hi haurà les seues tensions, les seues recol·locacions i ell exigirà per a donar suport, perquè no oblidem, és que ahir Ciudadanos... PP estan governant gràcies a Vox i ells han volgut, han renunciat a aquest cordó sanitari que se fa en la resta d'Europa de deixar a la ultradreta fora de les institucions. Ells els han col·locat dins de les institucions.
Vostè pensa que els votants del Partit Popular, després de que se desmarcara de, la, de Vox o que diguera que no a esta moció de censura, li passarà factura al Partit Popular?
Home, jo sincerament, aquesta és la meva opinió, jo crec que serà, penso que serà positiu per al Partit Popular. Jo crec que ahí n'hi ha una part de la població, de fet, la baixada que van tindre les últimes eleccions, tant Ciudadanos com a, el PP, crec que té que veure, molts analistes pensen que té que veure en aquesta dretització tan salvatge que han fet a la ultradreta, aquest mimetisme, mimetitzar-se a la ultradreta, vos... i això li ha passat factura, perquè n'hi ha molt de votant conservador que el que no vol... és tampoc anar a aquests extrems de la ultradreta on ens han portat
vostè,
PP i Ciudadanos.
Vostè és d'esquerres.
Clar, clar que ho soc.
Completament, o completament. Quan una persona d'esquerres li pareix bé un discurs d'una persona de dretes, pensa que el seu electorat també li ho pareixerà?
Com a l'electorat? Ah, el seu electorat, no t'entenia la pregunta.
Sí, sí.
Pensa que el seu electorat... Home, jo intento posar-me, quan tu me fas aquesta pregunta, penses que el seu electorat, jo el que sé... Perquè
quan coneix... vostè veu un bon discurs en una persona de dretes, pensa que a l'electorat de dretes li pareix bé aquest discurs?
Home, jo pense que sí. I també pense el que te dia, que hi ha gent conservadora que no té per què, que ha sigut votant del PP o de Ciudadanos, però que no té per què estar d'acord en els postulats tan extremadament... excluents i, bueno, en fi, que té l'ultradreta i que planteja Vox. De manera que jo crec que hi ha una part de l'electorat que està orfe i que voldria una dreta moderada, com tenen en la resta d'Europa, una dreta que és democràtica i que no, i que li fa un cordó sanitari a esta ultradreta que és tòxica i vol acabar la democràcia, perquè ells ho han proposat, ho diuen en totes les paraules, que volen il·legalitzar-nos a la majoria de dels partits que estem allí. Ells no consideren que representem a una part de la població.
El que passa és que el document que han signat vostès per a que el que n'hi hagin en la Càmera siguin partits democràtics, el Partit Popular no l'ha signat.
No, home, no ho pot fer perquè el Partit Popular i Ciudadanos estan governant en Vox, estan governant en l'ultradreta i estan portant endavant mesures absolutament boches, per exemple, en el tema de la memòria democràtica, en educació, en contra de, la, de les mesures que lluiten contra la violència de gènere, etc. Estan seguint els postulats de l'ultradreta.
Inés Arrimadas, sobre les 12:30 del matí, posava a disposició els 10 diputats que té el president del govern, Pera, poder aprovar d'un estat d'alarma, és dir, Ciudadanos està cada volta més arrimat a Pedro Sánchez.
Sí, però pensem que Ciudadanos, també el que ha dit la senyora Arrimadas en tota la claredat, és que vol pactar en Sánchez i en el PSOE uns, ella parla de dialogar i de pactar uns pressupostos que no tinguin cap influència de Unides Podem, que és l'altra part del govern, con lo qual no té cap sentit que este partit en 10 diputats el que posa condicions per a donar suport a uns pressupostos generals de l'Estat, exigint que una part del govern, en aquest cas la nostra, que resulta que representem a més de 3 milions de votants, que ens quedem fora. De manera que això dona una pista de quina és la seva intenció. No?
En aquest cas, Arrimadas, en el seu discurs va dir que no podem anar, no podem ir media Espanya a la dreta i media Espanya a la izquierda, sinó tots juntos.
Això
todos está... juntos y a la hora de sin Unidas Podemos es que no en este cas ella diu tots junts de la mà, però per a pactar els pressupostos de l'Estat Unidas Podemos te creixixen, no?
Pues això és el que planteja. Ella planteja, passa molt en la dreta. De fet, l'altre dia també Casado en unes declaracions també va dir que, bueno, va dir que el PSOE i el senyor Iglesias i a Sánchez ningú els havia votat, i sí al rei, i sí que havien votat al rei, esa botxeria va dir. De manera que ells consideren que quan són forces polítiques que tenen uns altres postulats diferents als d'ells, no són legítims, no són democràtics. Ells no tenen en consideració que la nostra força política, com altres que estan present al Parlament, que poden no agradar-les per a res, representen a una part de la població. I estem parlant de gent que es diu patriota, però resulta que li sobra la meitat del país. I això és el que està passant. De manera que, clar,
si Unides
no podem parlar... m'agradava puntualitzar una qüestió. Quan tu dius todos juntos, o ells diuen...
Sí, Arrimadas va dir, no podemos ir media España a la derecha y media a la izquierda, sino todos juntos. Palabres textuals d'Inés, claro, Arrimadas.
Esa és una frase pues, que pot quedar molt bé quan un l'escolta, però no hi ha que tindre en consideració què és el que proposa certes forces polítiques i quines proposen i què proposen les altres. Per exemple, quan nosaltres plantegem des del govern, no només Unides Podem, sinó des del govern, en els pressupostos que estem treballant i des de l'acord de govern, parlem d'enfortir els serveis públics, per exemple, d'enfortir la sanitat, o de caminar cap a un treball més digne, llevant les parts de la reforma laboral més lesives per als drets de treballadors i treballadores, o parlem de la lluita, per exemple, vaig a dir, sobre la violència de gènere. Claro, si tu pactes, n'hi ha partits que pensen absolutament el contrari perquè pensen que el millor és la privatització, i què han fet? No és que ho pensen, és que es apliquen en les seues comunitats autònomes la privatització dels serveis públics, pensen molt bé que està molt bé, pensen que està molt bé que se faça negoci en la nostra salut, donar negoci als amics, en la sanitat privada. En Madrid no cal contar tot el que han fet en aquests anys de privatització. Hi ha responsables de sanitat que són responsables avui d'empreses que se beneficien de les privatitzacions. Clar, entonces dir que todos a una, pues és una frase molt bonita, però clar, així n'hi ha que parlar de què mesures, de què estem parlant, de quines polítiques. I evidentment, quan ells estan plantejant una eixida, se pot plantejar així, Susana, una eixida, aquesta situació de crisi en més igualtat, més redistribució de la riquesa, en uns impostos més justos, o se pot dir lo que está dient la dreta. No, es que hay que bajar todos los impuestos, por ejemplo. ¿Vale? Pues todos los impuestos no, señores. Si es que nosaltres estem en España, estem recaudant al voltant de 7 punts menys que la resta d'Europa. ¿Per què? Perquè les grans fortunes no paguen. Quan nosaltres estem parlant d'un impost a les grans fortunes i d'una redistribució dels impostos, no és per a que paguen més els autònoms, no és per a que paguen més la gent treballadora o la xicoteta empresa, no, és per a que paguen més les grans empreses, les grans corporacions, que sí que paguen impostos en altres països. O quan diuen de prohibir les amnisties fiscals, és per a que no passi el que passa fins ara, que aquí molts rics no paguen impostos. Clar, en això no està d'acord la dreta.
Quan parlem de molts rics, jo no sé si equivoquen el concepte, molts o els rics, alguns rics, estos rics, perquè clar, gent de classe mitja n'hi ha molts.
Claro.
Pobres en Espanya, n'hi ha molts de pobres en Espanya?
Home, en Espanya, en estos anys, nosaltres estem al cap d'Europa, junt a Romania, en nivells de pobresa. I de dir-lo, de tota manera, nosaltres quan parlem...
molts rics?
És que, sí, a veure, molts rics, n'hi ha pocs en relació a lo que n'hi ha més classe mitja.
Clar, quan parlem d'estos impostos, sí, ho aclareu, clar.
Sí, te comente. Nosaltres quan parlem de pujar impostos, estem parlant de pujar els impostos a un 1% de la població. Estem parlant d'això, val? I no es vol, ells clar, els traslladen, per exemple, les propostes del PP, el que ha fet quan estava governant, era pujar l'IVA. Val? Pujar l'IVA, per a que tot el món ho entenga, és una manera absolutament regressiva d'aplicar els impostos, per la qual paga igual una barra de pan, un paquet de compreses o un llibre, paga el mateix una persona que no guanya diners que una persona rica. I l'IVA és absolutament injust en aquest sentit. No és progressiu. Progressivitat vol dir que és el que demana la
gent. Unides Podem, a qui li demana que pague estos impostos?
Nosaltres plantegem el que diu la Constitució. La Constitució espanyola el que diu és que ha de pagar més qui més guanya. Perquè això és el que es diu progressivitat. I això és el que volem caminar. I són les propostes que fem en aquest sentit. Com se fa en la resta d'Europa? I el que volem és acabar en aquest percentatge que és xicotet de la població, però que tenen molts diners i pràcticament no paguen impostos. I a més, els governs anteriors han fet amnisties fiscals on han acabat pagant un 1% de les fortunes que han evadit... com es diu, que han deixat de pagar impostos, els han cobrat una misèria. Nosaltres no diem de pujar a tota la població, estem parlant de que aquest 1% que guanya tant, perquè no oblidem una cosa, el temps de crisi, el que ha passat fins ara, ha sigut que ha augmentat la població en situació de pobresa i de vulnerabilitat, però també ha augmentat la població rica. N'hi ha un percentatge important que dels rics que s'ha fet més rics en la pandèmia, que s'ha fet més risc en la crisi anterior.
Entonces, vostè m'està dient que el que vol fer Unides Podem és que no se trenquen aquestes, que no n'hi ha, que siguis existint aquesta classe mitja, que no trenquem i que n'hi hagi només classe rica i classe pobra, no? És dir, Unides Podem lo que intenta és tindre un estat de benestar. Això és lo que jo intente llegir claro, entre les paraules que vostè m'està dient.
Claro, és que estem parlant, nosaltres parlem d'una societat més cohesionada, pensem que això, més enllà dels interessos de les persones concretes o les famílies en situació de més dificultat, és un model de societat més cohesionat. Uh-huh. No beneficia a ningú en aquest país que hi hagi desigualtats tan grans. I nosaltres, després de la crisi anterior, estem al cap d'Europa, junt amb Romania, en situació de desigualtat. No perdem de vista que el relator de la Unió de la ONU per a drets humans va quedar escandalitzat quan va visitar Espanya i va veure els nivells de pobresa, de falta de protecció de les famílies, de desnonament, gent que se n'anava al carrer perquè l'enviaven des de casa sense alternativa. És a dir, aquesta situació de pobresa no és admissible, però sobretot el que hem de buscar és una societat cohesionada on no hi hagi desigualtats absolutament salvatges. I per això fa falta la contribució de la gent rica, la gent milionària, la gent que guanya molts i molts milions i que guanya més encara en situació de crisi, però resulta que no paga impostos. La justícia fiscal és bàsica per a una justícia social.
Una pregunta que vull que me traga vostè de dubtes. Vostè estava allí, era una diputada més, una diputada nacional. Es va donar permís al Macho Alfa per a intervindre?
Ai, per favor. Bueno, me reí per no plorar, perquè va ser tan desafortunada l'expressió. Però bueno, jo voldria recordar per a la gent que no sàpiga com funciona això, és que bueno, el vicepresident Iglesias, ell està en este moment en el govern, és un diputat també, però evidentment allí cada diputat i diputada tenim la nostra entitat, el nostre criteri, preparem els nostres discursos quan intervenim a la càmera i allí ningú mos dicta. Pot ser que el senyor Abascal ho va dir perquè a lo millor és ell quan ixen les seues diputades, jo no ho sé si ell redacta els discursos, però evidentment no és el nostre cas perquè ahí les dones que estem allí com a diputades no són floreros, són dones que han guanyat unes eleccions, que representem a la població i que saben fer la nostra feina o fem el millor que podem.
I definitivament Espanya avança cap a una república feminista i diversa?
Sí, aquesta expressió que nosaltres volem dir, jo, bueno, això no és ningú secret, nosaltres diem sempre que nosaltres respectem el marc constitucional, el marc polític en el que estem en aquest moment, però nosaltres som republicans, això no és republicanes, no és ningú secret, i és la nostra, el nostre horitzó, i que nosaltres pensem que en aquest avanç cap a un país més just i més igual, pues acabarà sent una república on no n'hi hagi un cap d'estat, per exemple, no només que siga hereditari i per sang, no només això, sinó en una absoluta falta de transparència, que pot tindre una fortuna que ningú coneixem, que pot anar-se'n a Abu Dhabi en els seus milions que ha defraudat i ningú podem investigar-lo, que n'hi ha una oposició en la Càmera, hem portat diverses iniciatives perquè se pugui investigar què ha passat en això, perquè això és d'interès per a tots els espanyols i espanyoles i no se pot investigar, de manera que, clar, tot això és absolutament contrari a una democràcia realment consolidada, no té cap sentit. I jo crec que molta gent, sobretot i més per tot el que ha passat últimament, que a lo millor podia ser monàrquica, està bé que això no té cap trellat, el que està passant és absolutament al·lucinant, anem a dir, per no dir una altra cosa, dona vergonya i no deixa molt bé a la nostra democràcia. Nosaltres l'horitzó que tenim és republicà en este moment, som respectuosos en el marco que n'hi ha, pensem que això poquet a poquet, de fet, està passant més ràpid del que nosaltres pensàvem, que això anirà canviant, perquè ara les enquestes, que abans no volíem fer-les i no volíem preguntar per aquest tema, perquè sembla que els països hi ha perillós, molta gent, ja una majoria de la població, diu que no entén per a res la monarquia i que això no és democràtic. Però bueno, això és una qüestió, és un camí per fer, requereix pedagogia. La monarquia i la dreta, l'altra, estan fent molt perquè això canvie, perquè efectivament en tot el que està passant, jo crec que molta gent monàrquica s'està replantejant el que pensava i diu, home, pues probablement és més democràtic funcionar d'una altra manera. I bueno, nosaltres diem feminista, se tenen que caminar cap a la igualtat, és evident, en un país on a més tenim aquesta amenaça d'esta ultradreta que està negant evidències com que n'hi ha violència de gènere, per exemple.
Marisa Cervera, diputada nacional per Castelló de Unides Podem, moltes gràcies i molt bon dia. Una coseta? Sí, Marisa. Sí.
Bueno, jo és que no he pogut parlar de la qüestió de la pandèmia, les mesures que s'estan prenent. Jo potser a lo millor ara per a despedir-me també i per dir una parauleta a la gent que ens està escoltant i fer una crida una miqueta a aquesta responsabilitat que tenim tots i totes. En aquest sentit, si ens cuidem, cadascú cuidem a la comunitat, a les nostres famílies i evitarem que la pandèmia esta onada vagi a més, perquè no podem oposar salut i economia. Però si no n'hi ha salut, si no ens cuidem i ens preservem i som totes responsables i complim les mesures, pues tampoc l'economia podrà anar a avançar, de manera que bueno, pues això, probablement va haver una desescalada massa ràpida, tenim que ser té que haver contenció, té que haver responsabilitat per part de tota la població. Era una miqueta este recordatori que volia fer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Estàs a la 92.2 FM.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Ara és el torn de parlar amb el diputat nacional del Partit Popular, Òscar Clavell. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Òscar, hem xerrat ja en persones, no, també diputats del Partit Socialista, també de Unides Podem, i clar, ens agradaria també parlar en algú del Partit Popular, i que millor que amb vostè, no? Pa que mos conte un poquet, què és el que els ha paregut a vostès des del Partit Popular aquesta moció?
Pues mire, yo creo que después de ir de escoltar todas las intervenciones en estos dos días de sesión de moción de censura, només ha quedat claríssim que només n'hi ha una alternativa, que només n'hi ha una opció que pugui desbancar al Partit Socialista i a Podemos del govern, que és el Partit Popular liderat per Pablo Casado. Ja esta moció de censura, i si hi ha fallida, que sabíem que els números no anaven a donar, inclús votant a favor el Partit Popular i Ciutadans, faltaven més de 20 diputats, més de 20 vots, per a aquesta moció de censura pogués ser exitosa. Jo crec que la gent s'adona compte que Vox és útil, és una ferramenta útil per al Partit Socialista. Mentre la dreta estiga dividida en este país, Pedro Sánchez continuarà sent president del govern. Falla el que falla, per moltes pandèmies, per moltes crisis econòmiques, perquè afone el país, perquè afone Espanya, Pedro Sánchez continuarà sent president d'Espanya, insistís, mentre la dreta estiga desunida. I Vox, en este cas, és una ferramenta útil per al Partit Socialista i per aconseguir que el Partit Socialista i que Pedro Sánchez continuï en la Moncloa. Mire, així no se pot, en plena pandèmia, estan morint més de 100 persones al dia en Espanya. Els contagis estan multiplicant-se. La economia està acabada. Els autònoms estan patint, no saben el que passarà el dia de demà. I que mentre estiga passant tot això, Santiago Abascal o Vox convoque una moció de censura que sap que no té els números i que no hi serà, és una burla per a tots els espanyols que estan patint en aquests moments, que són la immensa majoria. El Partit Popular és un partit de govern, un partit que ha sabut governar i que també sap estar en l'oposició quan li toca estar en l'oposició. I no se burlarà dels espanyols ni tampoc convocarà cap tipus de paripé ni de circo conforme ha muntat Vox en estos dies. Torna a dir, si hi ha hagut un guanyador de la moció de censura, ha sigut Pedro Sánchez, ha sigut el Partit Socialista. I jo crec que Vox ha fet el que considerava que tenia que fer en el resultat que sabia de antemà què anava a passar. Però torna a dir, n'hi ha una opció centrada, una opció de centrodreta, que és el Partit Popular, i que ha demostrat estar a l'altura i que és l'única força vàlida, l'única força útil, torna a dir, per a desbancar al Partit Socialista.
A vostè, diputat, li va agradar el discurs que va fer el seu líder, Pablo Casado?
A mi me va encantar, me va emocionar, me va il·lusionar. No sé ja què verbs gastar més, però va ser un discurs molt clar, molt directe, que tenia que dir el que tenia que dir de tots. De tots, perquè a veure, no només estaven votant a un candidat d'una moció de censura, un candidat que se va donar a conèixer tard, és a dir, que tampoc tenia clar Vox qui tenia que ser el candidat a la moció de censura. De fet, el discurs de Vox el va fer una altra persona que no era el candidat. Però és que no només se té que fer, no només se té que saber el candidat, sinó també el programa. El programa de govern que pretén aplicar i ser candidat si haguera guanyat la moció de censura. Mire, vostè s'imagina que el Partit Popular ara diguera, per exemple, que vol que desaparega la Comunitat Valenciana, totes les seues institucions, l'administració autonòmica? Els valencians som molt espanyols, però també molt valencians. Estem molt orgullosos de ser valencians, de les nostres tradicions i de les nostres institucions. Pues Vox vol carregar-se la Comunitat Valenciana com altres comunitats, com tot el resto de comunitats. I això no estem d'acord. Vostè s'imagina que el Partit Popular aprovara i físsim de la Unió Europea? Si és la Unió Europea l'única que està ficant freno a este govern del Partit Socialista i Podemos, que vol acabar en Espanya, que vol acabar en la Constitució, que vol acabar en la democràcia en el nostre país? Pues això és el que pretén Vox, i el Partit Popular no està d'acord en aquestes mesures. I podria comentar-li altres tantes, per això dic que cogovernem. O Vox ajuda al Partit Popular que governa en algunes comunitats i en alguns municipis. Sí, és de veres. Però el Partit Popular no és Vox. Pablo Casado no és Santiago Abascal. I ahí estan les diferències. I ahí estan les diferències. I el que necessita avui en dia els espanyols és un partit centrat, un partit moderat, un partit que ha demostrat quan ha governat, perquè ha tingut moltes responsabilitats i continua tenint responsabilitats de govern i tindrà, continuarà tenint d'altres responsabilitats de govern, ha demostrat efectivament que sap donar solució als problemes dels espanyols, que sap generar economia, que sap generar empleo, que sap generar riquea en aquests moments, en moments tan complicats com han passat, i que si avui estiguera governant el Partit Popular, la situació en Espanya no seria ni mucho menos la mateixa.
Entén vostè que dins del Partit Popular hi ha gent de detractors amb la decisió que ha pres el líder del Partit Popular i del seu discurs ahir en el Congrés dels Diputats?
Mira, en el Partit Popular tenen cabuda moltes persones de moltes idees similars, però amb diferències, per supost. No som d'una idea única, d'una opinió única, això ja era d'altres temps, no de l'actualitat. Però li tinc que dir que el discurs d'ahir de Pablo Casado va ser emocionant. Ens va ficar a tots els que estàvem allí presents la pell de gallina. Hi ha moltíssima gent que ens està felicitant i donant l'enhorabona. I sobretot, el que a mi més me molesta és que s'intenten burlar de la gent, intenten enganyar a la gent. I no pot ser, i no pot ser. La moció de censura de Vox era pagar-li els favors al Partit Socialista. Així tenim que ser clars. El Partit Socialista i Vox se retroalimenten, se necessiten mútuament. Se necessiten. Per a que el Partit Socialista governe, la dreta té que estar dividida. I per a que Vox existisca, el Partit Socialista té que agarrar medides pues, dràstiques, dramàtiques, impopulistes, que recalfen, no? Que recalfen el sentiment d'algun sector nostàlgic d'èpoques passades que no tenen res que veure en l'actualitat. El Partit Popular és un Partit Popular conservador, és un Partit Popular europeu, és un Partit Popular del segle XXI. Ja han quedat ja darrere moltes fases passades de la nostra història i l'important és mirar el present i sobretot el futur. Els espanyols de peu ens demanen això. Ens demanen primer eixir de la pandèmia i, en segon lloc, solucionar la situació econòmica, la greu crisi econòmica que ens ve damunt, y que parece ser que ni Vox, ni el Partit Socialista, ni Podemos volen atendre conforme és capaç d'atendre el Partit Popular.
Hmm. Diputat, deixant un poquet de banda el tema de la moció de censura, no? Ja sabem que el Covid pues, segueix donant xifres de contagis elevades, no?, a tot el territori espanyol. I abans de previndre aquesta situació així a la Comunitat Valenciana, el nostre president de la Generalitat, Ximo Puig, ha decidit que vol establir i demanar l'estat d'alarma per fixar un toc de queda a partir de la setmana que ve, no? Sí, què li pareix a vostè?
Mire, Ximo Puig, el primer que té que fer és fer les proves, el diagnòstic, saber la realitat de la gent. No, la Comunitat Valenciana és una de les comunitats que menys proves està fent en aquests moments en tota Espanya. És de veres que n'hi ha comunitats que se disparen el número de contagis, però se disparen perquè se saben. Se saben perquè se fan les proves. Així la comunitat ho desconeixem, no ho sabem. No sabem el número de contagis que n'hi ha perquè no s'estan fent les proves necessàries. Des del Partit Popular estan demanant a l'inici de curs, per exemple, fer totes les proves als estudiants, als professors, al personal que està escrit en algun centre educatiu, siguin universitaris o no. Estem veient el que està passant en les universitats, algunes d'elles les valencianes. I el Consell, la Generalitat Valenciana, no està fent cas i no està agarrant les mesures necessàries i oportunes per a tallar tot això. I ara, després de desconèixer, de no tindre la informació o no, de no tindre els datos per poder valorar, ara diuen després del toc d'alarma, després d'algunes mesures que considerem que les mesures se tenen que prendre, per supost. Lo principal és la sanitat, és el benestar de la gent, però no tenim que oblidar la economia, perquè molta gent a lo millor supera la pandèmia i supera el coronavirus, però no supera la situació econòmica. I per això n'hi ha que estar a l'altura. I tenim que saber la realitat, és el primer. Per a poder solucionar un problema tenim que conèixer al 100% aquest problema. Si no coneixem aquest problema, després també se poden agarrar mesures que no són les justes o que no són les oportunes en cada moment. Estarem al costat de les mesures que siguin positives, que donen solució o solucionen una part del problema. El problema és enorme. Se tenen que agarrar també mesures importants. I el Partit Socialista, bueno, Ximo Puig i Mònica Oltra i Podemos, que governen la Generalitat Valenciana, pareix que s'han ficat de perfil, pareix que no volen saber res i que van a rebufo quan ja la situació o quan ja, per dir-ho d'alguna manera, el tsunami els arrastra de tal manera. Per tant, la Generalitat Valenciana arriba tard, però esperem que les mesures que s'agarren a partir d'ara siguin les correctes. Si és aixina, tindrà sempre el respaldo del Partit Popular.
Bé, pues esperem que aquest toc de queda siga pa bé, no? Perquè va ser una de les primeres comunitats, no? La primera comunitat que ho farà, perquè la resta de comunitats autònomes tampoc volen adherir-se a aquest pla.
Exacte. És que, sobretot, el que no pot ser és que cada comunitat autònoma faci el que considere. Algunes amb molt bona voluntat, no estic discutint la mala fe, no estic acusant de mala fe a ningú, tot el contrari. Jo considero que tots els governs intenten fer el millor que poden, tot el que poden. Però és que el que no pot ser és que una comunitat, siga la que siga, m'està igual, agarre unes mesures i la comunitat veïna agarre unes diferents. Això és el que no pot ser. Pues, imagínese, pues, per ficar dos exemples, la Comunitat Valenciana i Catalunya, que són veïns. Imagínese que la Comunitat Valenciana agarre unes mesures i Catalunya unes diferents. Què passaria en els veïns de Vinaròs i d'Ulldecona? És que ho han vist. S'han agarrat en comunitats autònomes, s'han tancat locals i les persones se'n van a la província veïna que no té aquestes limitacions a poder fer la vida normal que no se'ls permetís en la seva terra. Pues, per això estem en un país i hauria de ser el govern central el que agarrara les mesures comuns per a tots, consensuades, pactades, per supost, ja que parlen tot el món, però tindrien que ser unes mesures acordes a la situació i sobretot iguals per a tots.
Bé, diputat nacional del Partit Popular, Òscar Clavell, gràcies per haver intervindre, no, en el nostre programa Protagonistes Vila-real per comentar l'actualitat política. Gràcies, com sempre.
Gràcies a vostès. Molt bon dia.
Are you with me? Are you with me? Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Y ahora me va a hablar de un tema que... de ben segur a la gent ens preocupa i a voltes no sabem com reaccionar davant d'aquest tema. Per això tenim un advocat en nosaltres. Ell és Salvador Alós i ell és soci d'un bufet d'abogats que es diu HI, que està situat en Castelló i que toquen diverses especialitats. Salvador, buenos días.
Susana, buenos días. ¿Qué tal?
Pues mire, yo me gustaría que nos diera un poco de luz sobre un tema que preocupa y que a veces no sabemos qué derechos o qué amparos tenemos, y es un caso como el acoso. ¿Cuántos tipos de acosos podemos sufrir?
Pues el acoso es una problemática que últimamente, por desgracia, va a más. Uh-huh. Y podemos, a grandes rasgos, definir tres tipos de acoso. El acoso escolar, que es el que más conocido, a lo mejor comúnmente, por desgracia, por la gente. El acoso en el seno de la violencia de género entre parejas o exparejas, que también es un acoso del que se habla bastante. Y luego, a lo mejor, un acoso más desconocido, que también se está últimamente proliferando mucho, que es el acoso que te pueda producir una tercera persona que no es de tu ámbito familiar. Por ejemplo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, un vecino de tu finca, alguien que se puede obsesionar contigo y que se puede dedicar, pues, a hacerte la vida realmente muy complicada. Nosotros hemos tenido casos desde muy insignificantes a casos realmente importantes. Yo, Susana, si te parece, me centraría en este último acoso, uh-huh, que es el que un poquito está proliferando un poco más a través de redes sociales, a través de los famosos WhatsApps, a través de Internet. Si te parece, podríamos tocar este último.
Sí, porque el acoso escolar es algo en el que se ha trabajado mucho, en que nos hemos volcado, porque a nuestros pequeños los protegemos, a nuestros pequeños y luego no tan pequeños. La violencia de género, en este caso, está bastante... tiene un marco legal bastante firme, pero este último acoso, que puede sufrir cualquier persona, y no sabemos bien dónde enmarcarlo, ¿cómo podemos abordarlo? Es decir, yo... tengo un compañero de trabajo o alguien que desconozco o que ni siquiera llego a conocer y empiezo a sentirme acosada. Porque claro, ¿cuándo se puede decir que tú te llegas a sentir acosada?
Pues
o acosado.
Te llegas a sentir acosado cuando te ves cuando ves violada tu aspecto íntimo, tu aspecto, tu libertad. Es el típico caso que empiezo a recibir WhatsApps de hola, ¿cómo estás? A las 11 de la noche, a las 12 de la noche. No estoy hablando de un WhatsApp esporádico, estoy hablando de WhatsApps, por ejemplo, continuos, o llamadas de teléfono continuas de esta persona, o que me bajo a tomar un café siempre en la misma cafetería, qué casualidad, qué día sí, día no, vuelvo a coincidir con este señor en el mismo sitio, o salgo de trabajar a las 8 de la tarde y me lo encuentro a las 8 y 5 debajo de mi despacho. Ese es el típico caso de acoso.
Claro, detectamos, es decir, tú conoces a una persona, ¿sí? Y esta persona primero tiene una relación, porque claro, si cuando tú tienes o conoces a esta persona o has tenido algún tipo de contacto, pueden llegar a decir, es que esto no es acoso. pero hay un momento, como tú bien te has dicho antes, que detectas que estos WhatsApp son demasiado seguidos o que las llamadas son demasiado seguidas. Claro, si yo ya he tenido o hay alguien que ya ha tenido un contacto con esa persona, esto jurídicamente, ¿cómo se puede llevar?
El tema para acreditar este tipo de acoso es la reiteración. Uh-huh. Está claro, yo puedo conocer a una persona, tomar un café con ella e incluso darle mi WhatsApp o mi número de teléfono a nivel profesional. En el momento, la víctima enseguida deslinda y sabe cuándo esto se está pasando un poquito de madre, si me permites la expresión. El típico que este señor no tiene confianza o esta señora no tiene confianza, pues para mandarme estos WhatsApps que normalmente van subiendo de tono o cada vez van siendo más exigentes, porque claro, la otra persona, en el momento que ve que yo no le hago caso, ¿qué hace? Incrementa el acoso, entre comillas, hacia mi persona. La línea es fácil de distinguir a la hora de acreditar ante un juez. No es lo mismo mandarle, enseñarle al juez un WhatsApp que enseñarle 200 WhatsApps. ¿Qué? O 200 llamadas a mi móvil, o 200, o puedo acreditar que 200 encuentros casuales. Uno puedo tenerlo, dos también, tantos no. Es fácil, entre comillas, porque siempre está el elemento probatorio. Yo tengo que tener la prueba de que este señor me está acosando. Por eso, por desgracia, o para el acosador y por gracia para la víctima, los WhatsApps hoy en día es un medio de prueba fundamental. La gente se cree que yo escribo un WhatsApp y ya está. No, es que ese WhatsApp que usted escriba, yo puedo ponerlo como prueba en un juzgado. Por eso en estos tipos de acoso, que se produce mucho a través de los móviles, es muy fácil de acreditar. En el momento que yo tengo una serie de WhatsApps, pongo una denuncia, porque en estos casos es fundamental poner una denuncia, bien ante la Policía Nacional, o bien ante la Guardia Civil, o si no, directamente ante el juzgado de guardia, a través de un letrado, o yo partico, o yo como persona física normal, y en esa denuncia acompañar todos los WhatsApps. Bien porque yo los he imprimido, o bien porque el propio agente los coteja y los imprime, o bien porque el secretario judicial, bueno, ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, es el que los imprime y coteja los WhatsApps. En el momento que yo tenga esa prueba, el procedimiento ya puede iniciar hacia adelante. Se abre un procedimiento que se llaman diligencias previas, se tomará declaración a la víctima y el juzgado llamará, citará como posible investigado a el presunto acosador. O sea,
Y si en este caso es al contrario, si al que se acosa es a un hombre, porque claro, sí que es cierto que si eres mujer te hacen caso prácticamente enseguida, pero si eres hombre te hacen el mismo caso cuando llegas a la denuncia a la policía.
Hombre, deberían hacer el mismo caso. Es verdad que en el caso de una mujer, por el tema de la violencia de género, por el tema del ambiente de social últimamente que existe, te hacen más caso que si eres tú el que vas y dices, oiga, es que mi compañera de trabajo me acosa. De entrada, por desgracia, puede sonar un poco más a... Yo no diría ridículo, pero puede sonar un poquito más a bueno, vamos
claro,
a ver.
Claro, porque en mi caso, yo por ejemplo puedo decir que alguien me está acosando y como soy mujer es más creíble, pero en el caso de un hombre, cuando dices, cuando el argumento que puede utilizar esa mujer en este caso es que este hombre me ha engañado, es que este hombre me ha dicho que me quería y estaba detrás de mí. La campaña de desprestigio que se le puede hacer a un hombre suele ser más creíble.
Puede ser mayor. Obviamente, Susana, tienes razón, puede ser mayor si el acosador o la acosadora parte de la base de que me engañó. Me prometió tener una relación, me prometió que dejaría a su mujer, me prometió que si éramos amigos ascendería en el puesto de trabajo. Es un argumento que se puede utilizar. Uh-huh. Obviamente, es un argumento. Para eso luego está el letrado del otro señor, del acosado, que evidentemente va a acreditar que esa situación no ha sido así, que todo esto es una idea subjetiva que se ha montado. Que pasa muchas veces. Hay gente que se cree su propia película y que realmente ya se cree que la han engañado, pues porque yo haya quedado tomar un café con ella o porque yo me lleve más o menos bien en un trato normal en mi puesto de trabajo. Ya se creen que estoy intentando algo más. He tenido también casos de mujeres que por desgracia se han creído eso y se dedican a acosar, sobre todo cuando ven que el hombre en cuestión o el joven en cuestión ya no le hace caso y a lo mejor tiene una nueva pareja. Ese suele ser un punto de inflexión para que la acosadora empiece a incrementar su campaña de acoso y de desprestigio. Además suelen ser unidas. Por un lado te acoso y por el otro lado hago una campaña de desprestigio a través de amigos comunes, a través de Twitter, de Facebook. Entonces suelen ir paralelas. lo cual también es otro medio de prueba para acreditar al juez que, por un lado, me está acosando a mí personalmente con los WhatsApps o con las llamadas telefónicas, y por otro lado, está acosando a mi ámbito en el sentido de que me está desprestigiando, mira este que se cree, mira este que me ha hecho, este me ha engañado y pobrecita de mí. Sobre eso, por desgracia, cada día va a más.
Estamos en este punto, en el punto de desprestigio tanto de un hombre como una mujer. Nos hemos planteado el caso al revés, porque suele ser un poco más complicado cuando no es un acosador sino una acosadora. Cuando llegamos a este punto, cuando llegamos al desprestigio, ¿qué pasos tiene que dar la persona, la víctima?
Te tengo que decir que a los hombres, por desgracia, nos cuesta un poquito más denunciar este tipo de situaciones, por lo que tú me has dicho, por el desprestigio que me pueda suponer. ¿Y si van a creer a ella? Uh-huh. ¿Y si realmente se creen que yo he filtreado, o que yo he tonteado, o que yo le he prometido algo? Te crea más inseguridad, ¿no?, a la hora de ir y denunciar y de contar la situación ante un juez. Pero al final, insisto, con los medios de prueba, con el asesoramiento jurídico necesario de un profesional, estas cosas al final salen a la luz. Porque en un principio sí que puede aparecer, y respecto a la campaña que tú me decías de desprestigio social, junto con la denuncia, este tipo de acosos está contemplado en el artículo 172 ter del Código Penal y te da lugar, junto a la pena que le pides, a una posible indemnización por daños morales, que será mayor o menor dependiendo del grado de desprestigio que haya sido. No es lo mismo el boca a boca que cuelguen en Facebook una serie de animaladas sobre mi persona, o ya en un medio de comunicación, o en un periódico, o lo que sea. La publicidad en este tipo de desprestigios o de acoso es lo que incrementa el grado de la penalidad, tanto a nivel de sanción penal como a nivel de posible responsabilidad civil por daños morales. Es importante recalcar, Susana, que en todos los tipos de acoso que hemos nombrado, tanto en la violencia de género como en este caso, puede llevar aparejada una orden de protección, que eso es importante. Una orden de protección significa que yo, en el momento que ponga la denuncia, que se abra lo que se llama diligencias previas en el juzgado, una vez el juez me tome mi declaración y tome declaración al investigado, si hay motivos suficientes, el letrado puede interesar una orden de protección. Es decir, vamos a ver, el acoso es de tal magnitud que, como medida cautelar, o sea, antes de que se haga incluso el juicio, yo le pido al juez que, por favor, que este señor no se pueda acercar a mí, ni a mi lugar de trabajo, ni a mi domicilio, en 200, 500 metros, y además, lo más importante, que tampoco pueda comunicar conmigo por cualquier vía, ni que me pueda llamar por teléfono, ni que me pueda mandar WhatsApp, ni que me pueda ver por la calle y me pueda hablar. Eso es fundamental, porque esto es un dique, una barrera de contención que le estás poniendo tú al acosador, en el sentido de que, ojo, que tú no te puedes dirigir a mí, porque si quebrantas esa medida cautelar, estás cometiendo otro delito. Entonces, ahí es una señal inequívoca de que, oye, que yo voy en serio, de que esto lo tengo que cortar.
Y entonces, lo que hace acosadora es intentar aproximarse a la gente que rodea a la víctima.
Claro, eso lo hemos comentado antes. Normalmente el modus operandi es el mismo. Primero, yo te insisto a ti, primero voy a buenas. Cuando veo que no me haces caso, subo un peldañito más, y los WhatsApps o las llamadas de teléfono van subidas de tono, incluso a lo mejor con ciertas amenazas. Uh-huh. Oye, que contaré que esto, oye, que contaré lo otro, si tienes nueva pareja, oye, que hablaré con ella y le diré que las estás engañando porque a su vez me llamabas a mí. Y a su vez, junto con ese acoso más incrementado, también se incrementa la campaña de desprestigio social. A gente, normalmente suelen haber gente en común, pues otros compañeros de trabajo, otros compañeros de estudio, de la facultad, de la universidad, de donde sea. Entonces ya va el decir, oye, pues ¿sabes lo que me ha hecho menganito? Y suele ir acompañado pues de un cierto histrionismo, de lloros, como que soy la víctima, qué mal lo estoy pasando y qué mala persona es, o él o ella. Uh-huh. Estamos hablando. No estoy
y en este caso, claro, hay gente que llega a estar desequilibrada mentalmente y se corre un peligro físico, que el problema es que puedan en algún momento llegar a la víctima.
Ahí ya estaríamos pasando del campo del acoso incluso al campo de amenaza. Son delitos muy conexos, porque no, de hecho también el acoso también es mayor, la penalidad, cuando ese acoso va acompañado de amenazas o de acosos condicionales, de decir, oye, como no me hagas caso, tal y lo otro. Entonces estamos en una confluencia de dos tipos de delitos, del acoso, que por desgracia muchas veces luego termina también en ciertas amenazas. Entonces aquí sí que por supuesto es fundamental pedir la orden de protección. En estos casos incluso se da más rápido, en el momento que yo acredito que, además de que me está acosando, me está amenazando a mí o a alguna persona de mi familia o de mi entorno, obviamente la orden de protección es más urgente.
Y cuando la víctima tiene tiene miedo por su entorno y no lo cuenta, y cuando supongo que te habrán llegado casos de gente que te pide que lo lleves en la intimidad, que tiene miedo por los de su alrededor, ¿tu consejo cuál es?
Mi consejo siempre es el mismo. Hay un dicho que me gusta, que es hay que ladrar cuando se pueda morder. Quiero decir, yo no gasto un cartucho si no tengo acreditados los hechos. Porque si pongo una denuncia contra esta persona va a ir a declarar y se lo van a archivar, ¿qué pasa? Que va a coger más fuerza. Uh-huh. Y encima va a ir diciendo por ahí que mira, me ha puesto una denuncia, que es una denuncia falsa, que ni siquiera el juez le ha hecho caso. Uh-huh. Con lo cual yo me voy a crecer. Y de cara a los demás, pues a lo mejor ya empiezan a dudar. Pues a lo mejor tiene razón la supuesta víctima, porque ni siquiera el juez le ha hecho caso. No comprenden que a lo mejor no lo ha hecho caso porque las pruebas no son muy evidentes. Uh-huh. Entonces yo siempre digo lo mismo, para poner una denuncia por un tema de acoso, vamos a tenerlo acreditado, vamos a tener un poquito más de paciencia. No quiero solo 5 WhatsApps, espérate, porque sé que esos 5 WhatsApps al cabo del tiempo van a ser 20, y al cabo del tiempo van a ser 30, y con un poquito de suerte, entre comillas, se va a ir un poquito más la cosa de madre y en un WhatsApp ya me va a amenazar. Ahí ya tengo cogida al acosador. Uh-huh. Entonces, yo sí que aconsejo, salvo que sean cosas muy 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 urgentes o ya de un calado importante, porque ya son amenazas de muerte o de daños físicos, evidentemente con lo poco o mucho que tenga tengo que ir a la policía. Pero cuando son cositas que tú ves que aún estamos en el límite entre la libertad de expresión del acosador, uh-huh, y el derecho fundamental a yo defenderme. Entonces, claro, muchas veces estamos en el límite, porque, uh-huh, la propia persona también lo sabe, hasta dónde puede llegar o hasta dónde no puede llegar.
Cuando llega algún cliente suyo o no cliente y le plantea la situación, ¿se ha encontrado con gente que le ha tenido que decir espere o con gente que haya tenido que actuar rápidamente?
Sí, he encontrado casos de decir lo que te comentaba antes, Susana, espérate, porque con lo que tienes hay indicios, pero no lo suficientes para que un juez abra un procedimiento penal. Estamos hablando que estamos ante la jurisdicción penal, uh-huh, que es muy garantista, que es la última instancia del derecho penal. Para que un juez te acuse tiene que tenerlo muy claro y no decirte, hombre, es que son meras, entra dentro del campo de la libertad de expresión. Tenemos que tener pruebas fehacientes y les he tenido que decir, espérate un poquito a ver esto cómo evoluciona. Y luego casos que realmente he dicho, no, con lo que tenemos tienes que ir ya a poner una denuncia. Es más,
la diferencia entre estos dos casos es que la víctima se ha esperado más antes de acudir a hacerte la consulta, o es que hay casos que llevan más rapidez que otros.
No, hay casos que a lo mejor una persona ante un primer WhatsApp o dos o tres o ante dos coincidencias ya te viene a consultar, uh-huh, entonces tienes que decirle, para un poquito, vamos a esperar. Y hay gente incluso con casos ya muy graves que han tardado mucho a venir. Pues por la vergüenza, uh-huh, por el tema de que no quiero que mi familia se entere, porque en el momento que pongo una denuncia y ya me vea involucrada, igual tienen que venir incluso a declarar como testigos y no es una cosa agradable. Entonces he encontrado de los dos casos, gente que se precipita viniendo, y gente que tenía que haber venido mucho antes. Porque ya tiene un problema.
Esta gente que acude enseguida, ¿tiene que hacerlo saber al acosador o la acosadora que esto lo tiene en manos de sus abogados?
No, en un principio no. Otra cosa es que luego ya...
Me refiero a porque frena un poco el acoso.
Otra cosa es que luego ya el abogado le diga, pues mira, yo, mi despacho, ya mi bufete ya va a mandarle una, uh-huh, carta a esta señora diciéndole que se abstenga de seguir con la actitud que está teniendo hacia...
Porque me refiero yo que a veces esto lo que hace es que no desemboque en un hecho tan grave como para llegar a un juzgado. Es decir, si a lo mejor el despacho de abogados...
He visto las dos cosas, ¿eh? He visto gente que realmente ante una carta del despacho de abogados ha frenado, ha bajado las revoluciones... Y he visto gente que suele ser los que tienen algún desequilibrio mental, que aún van a más. Que acto seguido, si cuando han recibido la carta o el burofax, el siguiente WhatsApp que han mandado a la persona es, oye, ya te has ido con un abogado, pues ten cuidado porque yo también tengo otro abogado y mi abogado me ha dicho que va a por ti y a por tu abogado. O sea, incluso amenaza al abogado de la víctima. Eso yo lo he vivido. O sea, que aún se envalentonan más, como diciendo, y encima voy a ir al juez y le voy a contar que me debes dinero o que me has acosado sexualmente o que tú me has engañado o me habías prometido una cosa u otra. También me ha pasado. O sea, muchas veces no sabes lo que es mejor.
En este caso es el abogado el que de alguna manera tiene que tener mucha psicología a la hora de tratar el caso, ¿no?
Efectivamente.
El consejo es que sí, que acudan a su abogado, en este caso, y que lo pongan en conocimiento desde el primero. Yo soy partidaria de... Bueno, en este caso depende también del trabajo que tiene cada uno, porque en mi caso, por ejemplo, yo... evidentemente sí que recibo, pero por entrevistas o porque la gente no está de acuerdo con una cosa o con otra, evidentemente hay gente que está de acuerdo o no y te manda cosas, pero una persona que no es pública está más protegida, supongo, que una persona, por ejemplo, como yo, que soy pública.
Efectivamente. Esto es como la medicina preventiva. A mí me gusta una frase que es que el derecho cada vez tiene que ser más preventivo. Es decir, no me vengas ya con el problema gordo, sino ven antes de que el problema sea más gordo. Es decir, no tiene una persona que tenga una situación de esta no tiene por qué dudar el ir a un abogado a hacer una consulta. Oye, yo voy a hacer una consulta, como el que dice, voy al médico porque a lo mejor me duele antes de que la cosa vaya más. Usted viene, me hace la consulta, yo valoraré lo que usted me está diciendo y le diré, pues mire, hay indicios bastantes o con lo que usted me está contando, no. Y ya le doy una pauta de conductas, unas que sepa cómo tiene que actuar. Pues intenta coger pruebas, si te llama intenta grabar las llamadas, porque mucha gente dice, ay, las llamadas que grabo, yo luego las puedo utilizar porque tengo entendido que no es verdad. Cualquier tipo de llamada telefónica o de conversación que yo tenga contigo, cualquiera de las dos partes que intervenimos en esa conversación, está legitimada para grabarlo y presentarlo ante un juzgado. Yo lo que sí que no puedo presentar son grabaciones de terceras personas en las que yo no intervengo, porque eso ya atenta al derecho a la intimidad. Pero cualquier conversación que yo tenga contigo, cualquiera de los interlocutores, tú ahora me puedes estar grabando y esa grabación es válida ante un juez, porque las mantenemos tú y yo. No estás revelando ningún secreto. Eso mucha gente lo confunde. Es que yo si lo grabo luego no puedo utilizarlo. No es verdad. Usted no puede utilizar grabaciones que hace a terceras personas donde usted no interviene. Pero cualquier conversación entre ambos interlocutores, cualquiera de los dos, puede grabarlo y puede sacarlo a los juzgados. De hecho, se hace a menudo día sí, día también.
Salva, podemos decir que el acosado o acosada sí que tiene un amparo legal.
Amparo legal, por supuesto, faltaría más. Lo que tiene que saber es manejar la situación, no sufrirla en silencio. Y ya te digo, ante cualquier duda, me voy a una consulta y el abogado me dirá los pasos que tengo que seguir, me dará una serie de pautas, como diciendo, recopila más pruebas, graba las conversaciones, guarda los WhatsApps, intenta tener testigos, y yo ya sé que tenerme tranquilo, que esto en un principio es poca cosa, o no, o al revés, decir, oye, pues mira, no pierdas más tiempo, porque yo ya veo que esto se está saliendo de madre. Vete automáticamente a la policía y pon una denuncia.
Salvador Alós, muchas gracias, abogado, por habernos aclarado todos estos temas y estas dudas. Espero que se disipen las dudas y que la gente escuche, cuando escuche esta entrevista, sepa que sí que tienen un amparo, que es lo que usted nos ha dicho en este momento.
Nada, Susana, gracias a ti por invitarme y espero que la gente pues cada vez se conciencie más con esta situación y no tarde en ir a hacer una consulta.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias a ti.
You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch, all it dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Y ahora tenemos a nosotros la presidenta de Anima Naturalis España, Aida Gascó. Buen día, Aida.
Hola, molt bon dia.
Vostès van enviar una carta a la Generalitat Valenciana per a que anularen els bous embolats d'este cap de setmana a la població de Vila-real. Els han contestat?
No, de moment cap ni una resposta. No sabem què faran finalment, però he vist que avui l'alcalde de Vila-real ha cancel·lat la fira de Santa Catalina, amb la qual bueno, tenim certes esperances de que sigui coherent i que per responsabilitat també cancel·li el bou embolat d'aquest dissabte.
De tots els modos, vostès estan passant per xarxes socials un document per a que el signen. Este document diu que ajuden a desautoritzar els bous embolats d'este dissabte en Vila-real, no?
Sí, jo mateixa vaig escriure una carta a la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat de Valenciana, de la Comunitat Valenciana, i a més vam iniciar una iniciativa que és que tothom que signi aquest document automàticament se li envia un mail també. I ens consta que són ja com 2.000 persones en 24 hores que han signat aquest document, per tant, aquesta conselleria haurà rebut 2.000 mails demanant exactament el mateix, que es cancel·lin aquests actes que són de maltractament animal, però que a més poden posar en perill la salut pública.
Vostè, si no li contesten, seguís pensant personar-se dissabte a la plaça de bous de Vila-real?
No vindrem aquest dissabte, però sí que tenim gent que ens avisarà si efectivament es porta endavant aquest espectacle i en tal cas doncs, posarem les denúncies que siguin pertinents.
Vostè sap que la plaça portàtil de bous de Vila-real ha patit actes vandàlics. Vostè què pensa d'este tema?
Bé, no és el nostre estil. Com a entitat i fundació que som, nosaltres no fem aquest tipus d'actes, però entenc el rebuig i la ràbia que genera tant per la ciutadania que és sensible amb els animals com per la gent que està patint els efectes del coronavirus, doncs entenc aquests actes de ràbia que realment nosaltres no creiem que siguin eficaços per aconseguir l'objectiu, però bueno, que estic al carrer i passa el tren.
Sí, imagina que perquè l'hem pillat i li preguntem, Clara, si a hores d'ara havia rebut... perquè volíem esperar fins a l'últim moment de programa per poder preguntar-li, per això la trobem al carrer.
Sí. Doncs això, de totes formes, no podem comparar el greuge que suposa quatre pintades en una plaça de bous, que això amb una mica d'aigua se'n va, als brots que això podria originar. Ja ahir vam veure, per exemple, que es va produir un brot social a Vila-real i això anem cada vegada pitjor. O sigui, jo crec que per responsabilitat, si no és per empatia de l'alcalde, almenys per responsabilitat ho hauria de cancel·lar. I si no, des de la Conselleria de la Generalitat de la Comunitat Valenciana haurien de prendre mesures per cancel·lar aquest espectacle. Veurem si la pressió que estem exercint a les xarxes socials, perquè hem vist molts comentaris de gent de Vila-real, veïns i veïnes, molt indignades i avergonyides de que Vila-real sigui notícia a tot Espanya durant 4 dies seguits per uns fets tan lamentables com és aquests bous embolats, que a més, parlant amb la gent de Vila-real, ens han dit que això realment no hi va, la gent de Vila-real, que això són gent d'altres zones i és molt habitual, no?, que els taurins, les penyes taurines, van d'un poble a un altre i no és realment la gent de Vila-real la que hi va, no? Per tant, sabem que Vila-real no és taurina, que Vila-real és molt més sensible amb els animals del que pugui semblar per la gent que no és del municipi i veu aquestes imatges de brutalitat cap als animals. Nosaltres sabem que no és ni molt menys la majoria de la societat de veïns i veïnes de Vila-real. Però, vaja, doncs esperem que l'alcalde sigui responsable i prengui algun tipus de decisió aviat.
En cas de que finalment se faça el bou embolat, procediran a posar la denúncia a la Conselleria de Sanitat?
Exacte. Sí, estem esperant aviam si el fan o no. De totes formes, la posarem també pel dissabte passat, aquestes imatges que vam gravar doncs, fa una setmana, la posarem directament, la denúncia, però si veiem que aquest dissabte també fan el bou embolat i amb aquestes característiques en les que hi havia mig centenar de persones, sí, portaven la mascareta posada, però en aquells moments és completament impossible evitar que se't baixi, perquè és molt fàcil que la mascareta, només per parlar, es baixi i ja doncs, es vegi el nas per allà, no? A les imatges es veu molta gent amb la mascareta mal posada. És molt difícil. En aquests moments estem parlant d'intentar mobilitzar un bitxo que pesa 700 quilos, no? Doncs és molt difícil que es puguin complir aquestes mesures de sanitat.
Aida Gascón, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos dit hores d'ara, que encara no hem rebut ninguna contestació, i que si se produís este fet sí que el denunciaran.
Moltes gràcies per donar-me aquest espai.
Molt bon dia.
Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island.
Fija't, Maria, se'ns ha adelantat Aida Gascón en dir la notícia que estem preparant nosaltres, de que sa plaça no es farà enguany de la Fira Santa Catalina, no?
Correcte, sí, ens acabava d'arribar, no, mentre ficàvem les habituals entrevistes que tenim així al nostre espai, que les fem en directe, pues no mos estàvem arribant també aquests talls de veus de la roda de premsa, no? Si te pareix bé, escoltem l'àudio que confirma aquesta suspensió de la Fira Santa Catalina.
Anem allà.
Santa Catalina és una activitat en la nostra ciutat, jo diria que l'activitat que atrau a més gent de tot l'any. Tenim dades de que a Vila-real acudissin prop de 15.000 persones a la Fira de Santa Catalina. Havíem fet un treball ingent en els dades que teníem anteriorment per a poder crear unes 8 minifires, 8 escampades per la ciutat, perquè se mos entenga, en els controls d'aforo i en totes les mesures necessàries per a garantir que aquests controls d'aforament se complissin i que garantissin les mesures de seguretat. Bé, en aquests moments la reflexió que he fet, i crec que encertem i hem de fer-ho, és la de suspendre la fira. Anem a suspendre-la, i ho dic avui, perquè evidentment en aquesta fira no només hissen entitats del poble i comerços d'aquest poble, que també és important, sinó que ve moltíssima gent de tota Espanya que està cridant, que està preguntant, que està demanant plaça per a la paraeta, i que evidentment pues, esperar més temps durant este mes a suspendre-la, generant una expectativa en tota aquesta gent, i pues, l'únic que generaríem seria una problemàtica encara afegida a unes circumstàncies tan complicades com les que estem vivint en aquests moments.
Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do-do-do.
Bé, tenim clar per què ha pres aquesta decisió l'alcalde de Vila-real. Va sumat a aquest toque de queda que el president de la Generalitat està apuntant, i que de ben segur aniran totes les comunitats del territori espanyol sumant-se a aquest toque de queda, que anirà a poc extremant més les mesures, perquè clar, cada volta els brots són més més continuats, i hi ha que parar i prendre mesures antes, com diem, d'arribar a Nadal. Bé, Maria, pense que és una decisió encertada, que definitivament ho han valorat molt, perquè estava tot molt ben calculat. Havíem preparat 8 minifires on hi hauria d'haver entrat una autoritat en l'entrada i una en l'eixida, l'aforo haver estat limitat, la gent haver estat controlada, però ja n'hi ha confinaments perimetrals de gent que no podrà vindre tampoc a muntar aquestes paradetes, i clar, n'hi ha que tindre precaució. Som la segona comunitat d'Espanya que estem en millor situació, i el que no volem és que Vila-real siga un foc d'aquesta malaïda pandèmia, no? Jo considero que no és una mala decisió. El que passa és que, clar, tenim històries com la que acabem de sentir de Aida Gascón, que diu per què se suspèn esta fira i no se suspèn els bous embolats donada la situació de pandèmia que tenim en aquest moment.
Sí, la veritat és que és un poquet en primer lloc confús, no? Però sí que és veritat que jo crec que s'estan donant passos, no?, per anticipar-se, perquè abans, en la primera ola que van patir, van pecar d'esperar-nos massa a aquestes reivindicacions, no? I ha que ser valent per donar els primers passos, encara que no ens agrade tant en toc de queda com en suspensió d'actes, no?
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el que ha dit ha sigut que anticipem-nos, mentre l'estat espanyol busca un marc legal, la comunitat valenciana va buscar un marc legal per a este toque de queda, per acabar en l'oci nocturn, i clar, que ha fet la població de Vila-real, que en estos dies estava molt avançant en quant al motor econòmic d'esta població, pues, assumia una responsabilitat molt gran, i antes de que ens convertim en un foco de pandèmia, va desfent el que ja tenia caminat, perquè sí que és veritat que hi ha hagut un gasto important, sobretot de temps, en organitzar esta Fira Santa Catalina, però clar, no tinc més remei que decidir-lo, però sí que jo penso que ha sigut a raïl de que el president de la Generalitat decidirà es començarà a treballar en el toque de queda.
Sí, la veritat. Malauradament, prendre esta decisió no és fàcil, però sí que és veritat que Vila-real pot estar molt contenta de tot el que ha fet, perquè ha continuat mentre s'ha pogut fent vida, no? Perquè moltes altres localitats sí que no han sigut aixina i han fet actes culturals de tots els tipus i per a totes les edats i per a tots els públics, no? que han volgut, i de manera segura, perquè
jo coneixent a l'alcalde de Vila-real, que el conec personalment i de molts anys, per ell ha sigut un cop molt gordo prendre esta decisió de suspendre la Fira Santa Catalina. Si n'anem uns minuteix a publicitat i ens despedim en esta cançó que sempre busquem per a tots vosaltres, que vos agrade i que vos entreu ben el fin de setmana. Said, hey babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go do 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 do.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
En CETU Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en CETU Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Bona cançó, vas començar el cap de setmana, Maria, t'estàs rient?
Home, sí,
és estan que quasi espentejant-nos els d'esports.
No, estan molt emocionats, sí. No sé si és que estan interioritzant la cançó i estan ballant-la des de fora, sense escoltar-nos.
No, el que tenen cara és d'entrar per a celebrar els gols de nit del Vila-real, no? Del Vila-real.
Ficamos el paco, no?
Sí, quasi que els deixem entrar, perquè a més la gent està
revolucionada, com la cançó.
Esperant sentir esta celebració dels gols de nit. Estan obrint-nos ja la porta, pràcticament.
Sí, se va escoltar en 3, 2, 1...
que si estem bé, com Javi està a la porta, que està a punt d'entrar. Javi, ja te deixem,
Sí.
A tots vostès i a tots vosaltres, dilluns a les 12.
Fins el dilluns, més i millor, com sempre.
Però bueno, a veure si el dilluns no vos deixen ir de casa,
Igual, sí que mos deixarà.
Igual fan un toque de queda que me enric jo de la guerra del Vietnam,
Toma ya. Paco, que avui hemos comenzado menos en aquella cançó que mos va deixar Javi.
Menos mal, perquè Chimo, entre Paco mos alegrarà el dia, perquè l'únic que mos queda és això, saps? Perquè entre Chimo i els amics de Chimo, apanyats estem, va.
Fins dilluns a les 12, perquè com vostès ja veuen, Javi és un animal de ràdio i el teniu ahí en dos minutets.